A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'onze, això que ve ara és de debò, eh? Hi ha un banc de sang, però dels de debò, eh? En el festival. Avui, precisament, davant de l'Auditori Melià Sitges, aquelles persones que vagin a donar sang tindran una entrada gratuïta per una de les sessions de la 48a edició del festival. Ho diem perquè entre tanta sang per totes bandes n'hi ha de debò, també. Eh? Hi ha una unitat mòbil del banc de sang avui, davant mateix de l'Auditori del Melià Sitges, per aquells que, a més d'anar a veure en bon cinema, vulguin, doncs això, fer un acte de solidaritat i una entrada de regal per anar a veure les sessions del festival. Festival que ja ha travessat el seu primer cap de setmana i ha vingut Terry Jones, l'home dels Monty Python, a qui li han donat la màquina del temps. Ha vingut David Brosey, l'home que feia de Darth Vader, o que estava sota, dins de Darth Vader, tot i que per nosaltres, clar, Darth Vader era Constantino Romero. No vèiem l'actor, però en canvi la veu de Constantino Romero sí que va ser per nosaltres el veritable Darth Vader. La Maria honorífica per David Brosey, que apareix també a totes les xarxes socials i a totes les informacions. Rick Baker, l'home que es mirava des del Miramar l'inici de la Zombie Walk. En Rick Baker, que és un dels mestres del maquillatge de tots els temps, l'home del maquillatge de King Kong, l'home del maquillatge de l'Exorcista, de Star Wars, de La Bella i la Bèstia, entre altres, també ha passat per Sitges i ha fet una masterclass. I després escoltarem Oliver Stone, el gran premi honorífic del festival, amb una masterclass que va agradar a tothom, en què va parlar precisament d'aquest cinema tan compromès. Va parlar fins i tot de com era possible que George Bush, fill, arribés a la Casa Blanca. Ja ho saben que és una de les fixacions d'Oliver Stone. I enmig de tot això, Carles Calvo i una programació. Carles, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què?
Bueno, anem ja acumulant hores de...
Acumulant hores de visionats,
sí,
eh?
Sí, que ja està bé.
D'aquestes hores de visionat, vinga, en la part de dalt, què hi trobaríem, i en la part de baix?
Bé, a la part de dalt, jo personalment continuo pensant que de lo milloret que hem vist fins ara és la pel·lícula d'inauguració, The Witch, que ha agradat molt. Recordem que tampoc és un terror clàssic, un terror més psicològic, però molt ben realitzada, una pel·lícula que et deixa una sensació molt inquietant durant tota l'estona, i que realment és una pel·lícula que, i fins i tot crec que d'aquí uns anys serà considerada fins i tot pel·lícula de culte. Per el seu ambient, la seva ambientació i la seva, fins i tot un final molt que trenca bastant esquemes amb tot el que és la pel·lícula fins al moment.
És la que ha conciliat més,
ens deies, moment, pel que, sentit, que... El que he sentit jo, que és el que comentàvem ara, opinions molt radicals, pel·lícules que gent les adora totalment o gent que surt dient pestes, però... És molt curiós aquest any,
molt polaritzat.
No hi ha terme mig, és molt o molt fanàtics de les pel·lícules o molt en contra, molt en contra. No sé si és producte que el públic de Sitges està agafant un nivell ja important o s'està tornant massa exigent o molt exigent. No ho sé, de totes maneres també el debat està molt bé i és molt curiós sortir d'una sessió mentre estàs fent cua per entrar a la següent, sentir al teu voltant la gent, perquè en un moment escoltes opinions de totes, o sigui, veus opinions de totes dues bandes, està molt bé això. I bé, una de les que comentàvem que precisament ha passat amb tot això és una que vam veure ahir al matí. Bueno, ahir al matí es va veure en passi a premsa a les 10:30 i després a 1:45. Potser que seria una mica més tard, perquè en David Brose ahir es veu que la valia una mica l'auditori.
Sí?
Sí, li van donar el premi a la Maria Honorífica.
Sí.
I l'home va dir, doncs aquesta és la meva, va començar a fer discurs i es veu que va estar ben bé 3/4 d'hora de l'escenari allà explicant la seva vida, com allò que va comportar un retard considerable en totes les projeccions. I bé, bueno, va ser curiós.
Saben que en el festival no hi ha la limitació,
exacte,
dels Oscars, i per tant aquí qualsevol tothom, guardonat, exacte, es pot extralimitar, si,
exacte,
vol, eh?
Sí,
no va ser el cas d'Oliver Stone, que va ser breu,
sí,
però així el cas...
Oliver Stone no tenia ganes de parlar, en canvi David Brose, tot el contrari, va venir, va dir, aquesta és la meva, em donen un premi, doncs jo me sento aquí i vinc a xerrar.
Segurament perquè Stone ja havia parlat prou abans, eh?
Exacte, sí, també. Doncs bé, com comentava, una de les que va crear molta polèmica és Love 3D, de Gaspar Noé, un director que és habitual també a Sitges, que cada any que porta pel·lícules sempre hi ha polèmica, perquè és un director amb pel·lícules bastant polèmiques, i en aquest cas només dient que és una pel·lícula diguem pornogràfica, rodada amb actors, o sigui, amb escenes reals de porno i rodada en 3D, doncs ja podem donar la sensació de que estem davant d'una pel·lícula certament peculiar.
En 3D, a l'auditori.
A l'auditori, en 3D.
Carai, quina impressió, eh?
Sí,
que en pantalla.
En pantalla, a més, que comença la pel·lícula, allò no és allò de tant en tant. No són pinzellades de pornografia, no és...
D'acord, no hi ha subtilesa,
no hi ha subtilesa.
Només començar.
Perquè us feu una idea, un dels plànols, potser el més... el més espectacular de la pel·lícula, no sé si són hores, però bé, un penis en primer plan, quan acaba la feina, primer plan, imagineu-vos tot el que surt allà dins, directament en 3D cap a la cara de l'espectador, amb aquella pantalla de l'auditori.
En riu-te'n de l'arribada del tren a l'estació dels Lumière i de l'efecte que va fer en el seu moment.
Exacte.
Aquesta és una de les escenes inicials?
No, aquesta és una de les escenes...
En un moment, eh? En un moment.
La meitat de la pel·lícula, però és una de les
un moment
que va...
culminant.
Sí, va suscitar aplaudiments amb... per part del públic bastant fervorós,
el 3D efectiu
molt efectiu, realment
efectiu.
Cada vegada es va millorant més l'efecte 3D. Continuem tenint allò que queden una mica més fosques les pel·lícules,
sí,
però realment és
vaja, que tothom va tenir la sensació que va acabar esquitxat, eh?
sí, totalment. I això, i en qüestió parlant fílmicament sobre la pel·lícula, sí. Molta gent, Gaspar Noé...
Sí, ets capaç de fer-ho després de
l'estona. Exacte, sí, ets capaç de deixar un costat totes aquestes imatges que estan gravades a la retina. Gaspar Noé és un... no només fa cinema, és artista, és pintor, fa unes pel·lícules, cuida molt el disseny, i realment la pel·lícula està molt ben cuidada, té molt bona direcció, molt bona fotografia, les imatges estan molt cuidades, un aspecte... La història en si no té res.
Això que anava a preguntar, de què
no
va?
No té res, o sigui, és una parella que es coneix, s'estimen, ara no s'estimen, i entremig escenes explícites. Però dona per 2 hores i quart que dura la pel·lícula i realment, al final, ja et dic, la gent o l'estima incondicionalment o la detesta, diuen que no és res a l'altre món. I és una de les pel·lícules que suposo que, bueno, a Canes ja va
impactar.
De glòria, i va passant per festivals i bueno, Gaspar Noé també està per aquí, pel festival, suposo que...
No hi ha aquí una càrrega de fantàstic o de terror?
No. És... Simplement és una història d'amor entre un triangle amorós, una parella, dos noies i un noi, i la relació entre ells. No hi ha res, cap mena de tema fantàstic, més enllà del 3D, si podem considerar que el 3D sigui fantàstic,
amb determinades escenes
aplicat amb aquest tipus de cinema, bueno, és curiós de veure.
Impactant per descomptat.
Impactant, sí,
per descomptat. O sigui que si han de comprar un televisor, i sempre penso, mira, vés a saber si mai, doncs, el 3D encara en el món de la televisió.
Jo que vas a les botigues i tenen pel·lícules de mostra, no crec que aquesta sigui la que tinguin allà posada,
no serà.
Per comprovar l'efecte, però segurament faria que més d'un acabés decidint-se a comprar
un 3D molt efectiu, eh? Vaja, sí, no, és el de, no és el d'Alícia en el País de les Meravelles, és un altre 3D. Una de les pel·lícules d'aquest cap de setmana.
Sí.
Què més?
Una altra també que també ha suscitat un debat totalment amb postures encontrades és la que es va projectar la nit, El cadàver d'Anna Fritz, una pel·lícula catalana, també feta un espai, una morgue d'un hospital, un cadàver, tres nois que decideixen tenir sexe amb el cadàver, i també és una pel·lícula que gent que diu meravelles i gent que diu totalment que és un desastre, i fins i tot gent abandonant la sala dient que se m'han pres el pèl, i bueno, el que comentàvem. Portem 3 dies o 3-4 dies de festival, potser encara no es porta sobre una càrrega de pel·lícules com per arribar a aquest nivell.
Aquest nivell d'aixecar-se
i marxar. D'aixecar-se i marxar, però bueno, hi ha gent que és molt, molt visceral en aquest sentit. I la pel·lícula no està pas malament. És una pel·lícula petita, rodada amb un sol escenari. Bueno, s'ha de tenir en compte també certs aspectes, que no és una producció que no és habitual trobar-la entre nosaltres, i també s'agraeix que arribin pel·lícules d'aquestes. Igual que també va arribar el diumenge una altra pel·lícula espanyola, Vulcània, que també...
Que se n'ha fet molta ressò.
S'ha fet molta ressò. És una pel·lícula curiosa. és una mena de mescla entre les pel·lícules de M. Night Shyamalan, així, un component misteriós, una mena de poble apartat, aïllat, no se sap ben bé. Potser el problema que d'aquesta pel·lícula és que no t'acaben d'explicar ben bé res. Tot ho deixen, no sé si específicament a la imaginació de l'espectador, que ell tregui les seves pròpies conclusions, mm-hmm. veu una mica de tot arreu i això acaba fent diluint una mica l'efecte que tu puguis tenir de la pel·lícula. Està molt ben realitzada, la idea és molt interessant. També és una d'aquestes pel·lícules que sobre el paper la idea és molt més atractiva que el que acabes,
que es veu al final.
Acabes veient. Però té unes interpretacions, té el José Sacristán,
tota una
sèrie d'actors espanyols i que estan força bé tots. Vull dir que potser el problema és que la història no acaba de
quallar.
De quallar o d'anar més enllà del que ens podria haver ofert.
No va despertar tampoc massa...
Bé, aquesta podríem dir que es va quedar, és de les, potser de les poques que es va quedar en un terme mig, que tothom diu que agraeix l'esforç de la pel·lícula, que s'agraeix haver tirat endavant un projecte d'aquestes característiques, que potser li demanaven una mica més, anar una mica més enllà, una mica més d'arriscar-se una mica més amb el plantejament, però bé, és una pel·lícula força interessant que val la pena recuperar-la quan s'estrena, que s'estrena crec que d'aquí molt poquet. Mm-hmm.
Si haguessis de destacar alguna actuació de tot el que has vist fins ara?
Home, tornem a The Witch. The Witch és curiós perquè tothom està destacant, més enllà dels 4 o 5 personatges actors principals, una cabra, bueno, veureu, si veieu el pòster de la pel·lícula, veieu una cabra negra, que curiosament es podeu trobar, si sou fans de Twitter, té Twitter i tot. Philip de, no recordo també el nom, però té Twitter.
La cabra es diu Philip, doncs.
La cabra li diuen Philip el negre
d'acord.
A la pel·lícula. I és un, en principi, és un personatge, bueno, és una cabra que està allà,
sí.
són uns pagesos, tenen una cabra, però acaba tenint un protagonisme molt més important del que a principi sembla. I la cabra és realment és espectacular. L'actuació de la cabra sembla això aquí, ahir que era el dia de les Forces Armades, no? La cabra de la Legión, però és realment espectacular el paper que té la cabra i els pocs moments que surt, com interactua a la pel·lícula i el protagonisme que es
deveix. No hauria pensat mai que estaríem parlant de l'actuació d'una cabra.
Sí, no li donaran el premi d'actuació, segurament. No crec que ningú ho pensi, però per exemple la noia protagonista de la pel·lícula, la Anya Taylor, està molt bé amb el seu paper, i així destacable encara no hem vist pel·lícules, suposo que es deixen més cap als últims del festival, pel·lícules en les que actuacions puguin ser mereixedores de premi. Per exemple, tenim, sembla que és dijous, que es fa Valeria, aquesta pel·lícula alemana protagonitzada per la Laia Costa, que també ha rebut tots els premis,
que és una altra de les més esperades,
és una, esperades, una pel·lícula que dura 2 hores i poc i està rodada en pla seqüència, és tota d'una tirada, el que li passa a una noia per la nit que surt de festa per una ciutat, tot el que li passa
durant 2 hores i quart,
durant 2 hores i quart, rodada d'una sola tirada. Una pel·lícula molt interessant.
Aquesta va ser el que es va presentar a Berlín també.
Es va presentar a Berlín i la Laia Costa
amb un gran èxit,
i ha guanyat el premi el que diríem els Goya alemanys. Ha guanyat el premi passant per sobre d'actrius alemanyes molt famoses allà. És la que va guanyar el premi.
Per avui alguna projecció destacable?
Per avui tenim avui es presenta la nova pel·lícula de Paolo Sorrentino, Youth, amb Michael Caine, Harvey Keitel, també és molt esperada després de tota la guerra que està tenint últimament Sorrentino, és una de les esperades. I bé, a 2:15, una pel·lícula, l'únic passe que es fa avui és Bone Tomahawk. És una pel·lícula un western amb caníbals, una mena de la diligència, atacats per una mena de caníbals.
Sí, John Ford, així que és el
sí.
Una història de l'oest amb els protagonistes atacats per caníbals.
Atacat. Jo realment no conec gaire, estic parlant una mica del que puc dir, perquè se sap molt poc d'aquesta pel·lícula, no s'han vist tràilers fins fa 4 dies, sé que està protagonitzada per Kurt Russell i poca cosa més, que diuen que d'allà on t'ha anat que té molt bones crítiques i que pinta molt bé. Ara ja veurem aquesta nit, ja veurem què tal, això de ser atacats per uns caníbals enmig d'un western, què tal? Què tal?
No es pot negar que l'argument és pintoresc, eh? Sí. 10:45, demà 10:45, en Carles Calvo ens comenta més coses de la 48a edició del festival. Carles, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà.